La caravana, amb Joan Trias. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Sis minuts que passen de les 5 de la tarda i un dilluns més que ja el tenim amb nosaltres a la caravana. Ja ha pujat Leo Espluga. Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda. Avui és un dilluns, molt dilluns, eh? Amb el temps que fa.
Sí.
Ha canviat el temps, canvi d'hora, núvols...
Mira que molta gent m'està dient que avui és un dilluns molt divendres, perquè demà és festiu.
Ah, clar, la gent. Clar, clar, jo és que això ja visc a un altre món, no? Però...
La gent. Que surto de casa
gent, exacte.
I existeix la gent, és veritat. En vam parlar fa unes quantes setmanes de tota la qüestió de la mort des del punt de vista i des de la vessant filosòfica, i et vam dir, ostres, avui dia dient per tocar-lo, no?
Avui és dia, avui toca.
Abans de parlar de tota aquesta qüestió, en parlàvem abans amb Amadeu Carbó, que és expert en cultura popular, en la societat, etc, etc, i li preguntava, la mort encara a dia d'avui és un tema tabú?
I què t'ha dit? Vull tenir clara la seva resposta, perquè jo després explicar la meva.
Ell diu que sí, ell diu que sí.
Que encara és tabú.
Que encara és tabú.
Que encara és més tabú, no?
És més tabú perquè s'està banalitzant.
S'està banalitzant. Clar, com... Aquí hi ha moltes maneres d'entrar això, no? Per una banda, hi ha un tema... Mira, ho mencionaré així com a petit parèntesis, que si vols després ja entrem, que és el tema de la mort digital, no? Perquè, clar, fa bastanta cosa quan algú mort el seu perfil d'Instagram i segueix obert. Vull dir, allò no es tanca. Entre altres coses, eh?
Mira, precisament avui, fa uns quants minuts que ho hem anunciat, ho tornem a dir, que Instagram i l'empresa Meta, que és la que porta Instagram, Facebook, etc, etc, està investigant aquesta caiguda massiva que ha suspès comptes, que fa perdre alguns seguidors alguns comptes. Em sembla que han caigut milers i milers de comptes ara mateix i no es poden recuperar. Veurem com acaba tot. La mort digital, eh?
Uau. Sí, és un tema. A mi és bastant... Ostres, és que és molt distòpic, jo crec, eh? És allò del futur és distòpic, però no és futur, saps? És present. Però amb el tema de la mort, que és, avui entenc que hi ha, degut a les dates i de més, una perspectiva més potser més ancestral, no? Potser seria una bona manera de dir-ho, o més folklòrica, inclús, segons com estiri això. I jo volia mencionar una cosa amb el tema de la mort, perquè, clar, amb aquestes dates és... Estem parlant de la mort des d'un tema molt col·lectiu, no? Com a societat, mencionàvem ara que és un tabú que va increixendo, més que rep el tema de la hipertransparència, no? Que tenim, que no permetem la distància i no permetem la negativitat en tant que allò que no es pot veure, no? Avui en dia tot, a mi em sembla, crec que vivim en una atmosfera molt, molt opressiva en tant que no es permet l'ombra, no? Tot ha de ser com, tot ha de ser nítid, de bata, de la llum fluorescent, no? D'alguna manera.
Tot ha de ser feliç.
Tot ha de ser feliç. Hi ha un imperatiu de la felicitat, sí.
Sí, eh?
El xungo d'aquest imperatiu és que és un imperatiu que no és un imperatiu de... És un imperatiu condicional, no sé com dir-ho. O sigui, no és que t'obliguin a ser feliç, sinó que t'obliguen a que tu t'has de fer feliç. No, no sé si... És el just do it, no? De Nike una mica per aquí.
Sí, sí.
El qual és encara més...
El fast food cultural.
Sí, només et pots... El problema de l'obligació, d'aquesta obligació contemporània de la felicitat, és que només... És autoimposada, vull dir, no pots culpar cap agent extern, no? Si no ets feliç és perquè no treballes el suficient, perquè no t'estàs cuidant el suficient, perquè no fas aquesta nova dieta revolucionària, perquè no fas pilates, mindfulness, perquè no has sortit aquesta gran llista de llocs d'escapar en Catalunya al cap de setmana, no? Vull dir, és culpa teva si no ets feliç realment. Quan... I això és un problema, no? Perquè ens autoexplotem a nosaltres mateixos amb aquest imperatiu de la felicitat que... Terrible.
Jo no sé que... Ara avancem, sobre el tema que ens portaves avui, però és que és molt interessant els temes que es van obrint amb tu, amb aquesta conversa. Ens parlaves abans de la mort digital, ara parlàvem de l'obligació a ser feliços, i em preguntava, i si no som feliços? Filosòficament parlant, culturalment parlant, que tampoc s'allunya tant, podem arribar a morir abans de morir?
Sí, mira, avui un dels temes com que arribarem cap al final, o aquesta és la meva intenció quan estava pensant una mica que hi
vull... Estic destrossant tot el guió.
Que, no, per res. Fem la típica tàctica aquesta d'una promesa inicial ara. Per mantenir
se
el ritme...
Se lo contamos después de publicidad.
Rollo Hollywood, total, sí, exacte. Això és un guió de la Riera, no ho hem dit, però de fet ho som, no? El cas és que amb el tema de... La mort, a mi, jo al final, sempre que acabo pensant en la mort, acabo arribant una mica com a la mateixa conclusió, no?, que és que està relacionat amb una de les meves pors més íntimes, no?, que és el tema de l'oblit. Vull dir, al final, morir és oblidar, no?, poca cosa més que això. Vull dir, i amb el tema de morir abans de que el teu cos desapareixi, per dir-ho d'alguna manera, o el teu esperit ja no hi sigui, no?, perquè el cos hi segueix sent. Doncs, diguem que és xungo, perquè un pot estar mort en vida, no?, realment, és una possibilitat, no?, depenent de quina definició donem de mort, o més aviat quina definició donem de vida, no?, jo crec que seria més interessant. I clar, llavors, amb el tema de tot el que s'ha anat mencionant aquí, no?, amb el tema de la felicitat autoimposada, no?, de l'oci, amb el tema de la mort digital i el món digital i la pròpia vida, no?, clar, dius, hi ha tants desdoblaments, no?, se'ns desdobla tant la nostra existència, que al final costa identificar, no?, quin és el camí de la vida i quin és el camí de la supervivència, no?, que es podria contraposar a la vivència, no? Precisament avui sóc un desastre i m'estava preparant el de l'esport, que és per la setmana que ve, i jo em pensava que era per aquesta. I perquè sí, sóc un desastre. I
mira que si el portes.
I té bastant a veure, encara que no ho sembli, que sí? Ja està. Perquè jo volia parlar de Schiller, que ja parlaré la setmana que ve, no? Mm-hmm. Però una de les coses que més m'agrada de Schiller és com fa una diferència entre viure i sobreviure, no? Com I ell és un filòsof del segle XIX, un pensador més aviat, no?, dintre de la corrent romanticista i classicista, que un dels problemes que veu és la mecanització del món, no? És a dir, com els estats que es veuen com engranatges i no com a organismes, no? I precisament entendre els ciutadans com a peces d'un engranatge i no pas com a organismes vius d'un organisme més gran que col·labora de manera rizoma, diré, o de manera com botànica, doncs clar, és que ens apropem a la mort. Vull dir, ens apropem a la repetició sense acció, no?
Clar. Tu abans em deies, si entrem en el tema de la mort, entrem en un espiral molt, molt íntim, no? Uh-huh. Molt
sí,
de pors íntimes.
Sí, sí, totalment.
I deies, una de les meves pors és l'oblit,
sí, sí.
Que relaciones molt amb la mort. Puc explicar què has fet quan has entrat a l'estudi o no?
Sí, sí, explica.
El Leo ha entrat a l'estudi i ha gravat un vídeo, no sé com...
Una història d'Instagram,
anunciant que...
Això mateix.
Just començàvem aquesta secció, que els seus seguidors posin Radio Estel, escoltin la caravana, escoltin el Leo i totes aquestes coses interessants que té que dir, eh? Uh-huh. I clar, quan has dit això, jo m'he preguntat, fas vídeos a les xarxes socials perquè tens por a l'oblit?
No, però escric per això. O sigui, sí que és veritat que hi ha un filòsof molt maco que es diu, Jacques Derrida, no? Tothom l'acusa de ser un pervers postmodern, no? Sobretot a l'ultradreta té una fixació en criticar-lo, el qual ja ens va bé. I precisament ell té tota una teoria sobre el tema de l'escriptura i l'oblit, no? Com estan estrictament lligades, i és curiós perquè escrivim per no oblidar, però l'escriure oblidem. No? Perquè quan escrius alguna cosa ja no està la teva memòria, no? Llavors com que d'alguna manera estàs com externalitzant la teva pròpia memòria, no? Uh-huh. Perquè, bueno, i és una situació molt, molt estranya, però sí que és cert que jo escric principalment per no oblidar i per no oblidar-me, no? I sobretot per no oblidar els altres, no? Perquè una de les coses que un dia vaig com, bueno, allò que estàs pensant, no? I vaig arribar com a un tema i des de llavors tinc tinc terror, o sigui, és un tema, jo crec que el tema que és això que més por em fa i més inseguretat em genera, que és oblidar una cosa i no ser conscient que l'he oblidada, no? O sigui, oblidar allò que era realment rellevant per mi i no ser ni conscient del propi oblit d'això, és la mort total. O sigui, allò no pot... No pot ser recuperat, no? I, en canvi, d'alguna manera, quan tu trobes un paper o de cop una fotografia o una cosa del passat que llavors te'n recordes que ho havies oblidat i recordes, allò hi ha una resurrecció, literalment, o sigui,
sí, sí, sí.
Allò torna a la vida i per mi, inclús, agafa un caire totalment diferent, no? És a dir, bueno, vaig a fer un anunciament raro, vull
sí?
dir... Sí. Al març s'estrena una funció de teatre que jo escric i dirigeixo.
No m'ho crec.
Sí, 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 sí.
Espera. Parem màquines. Al març estrenes funció que has escrit, dirigit.
Uh-huh. Estamos en ello, però sí.
Què es diu?
Tremolor.
Tremolor.
El títol s'ha tret de l'obra de Søren Kierkegaard, on estudia Abraham Isaac, Temor i temblor.
I sí, això sí. Ho podrem veure?
A la sala, a la Gleva.
La sala de Gleba.
Déu-n'hi-do. Sí, sí.
Escolta'm, per començar...
Sí, ni tan mal,
no?
Eh?
De què va això?
Bueno, s'aborden diverses qüestions, moltes de les quals parlem aquí, vull dir que... I una de les... I ho mencionava, no per fer-me autopromoció, sinó perquè hi ha una de les frases de l'obra, que és que l'anava a dir, dic, home, em sento una mica brut dient-la, que és com... Una de les frases és... Hi ha fets que només se'n revelen de... com a viscuts un cop ja han passat i han sigut recordats, no? I anava una mica per aquí.
Tu saps que sóc un volat?
Vale.
I que a vegades tinc idees molt estranyes. El dia que s'estreni l'obra,
vale,
tinc permís per venir a veure l'obra.
Sí, sí.
I un cop acabada l'obra, fer-te una entrevista dalt de l'escenari o no?
A dalt de l'escenari?
Dalt de l'escenari.
Home, seria potent, ho mirem, però sí, sí, jo d'entrada et dic que sí. Si és
compres?
Possible, sí, 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 jo compro.
Vale.
Jo compro. Bé, després d'aquest petit incís, després d'aquesta petit de Sliff,
sí,
però que té molt a veure, perquè estàvem parlant de mort, record i oblit i de més, per això l'altre dia ho dèiem, el tema de la mort, que ho vaig mencionar una mica com de refilón, per què m'agraden tant els epitafis? Perquè els epitafis tenen la possibilitat de que algú no caigui l'oblit, no? Quan jo m'agrada bastant passejar pels cementiris, o sigui, és una cosa que m'agrada bastant, especialment de cementiris de pobles i coses així, no?, que acostumen a tindre molta ànima.
No, a mi m'agrada també, però clar, el que més m'agrada és París, per exemple. O sigui,
clar,
de pobles...
Si te'n vas allà, clar, no? I sempre m'agrada mirar les làpides de la gent, no?, I llegir el nom, i llegir la data, i durant uns segons, aquella persona completament desconeguda a tu... De cop t'imagines, no? Ostres, com devia ser la... No sé, devia ser bona persona, mala persona, va tindre una vida completament normal, no? I això em sembla preciós, no? O sigui, va ser una persona que va néixer, va treballar al camp i va morir, ostres, seria magnífic, no? I si hi ha un epitafi allà, dic, ostres, tu, o veus unes flors, no? I dius, quant temps porten aquí aquestes flors, no? Hi ha algú que les ve regar cada dia? O... No sé, és com superguai anar als cementiris.
És xulo, és xulo. Escolta'm una cosa, 17 minuts de les 5 de la tarda.
Mare de Déu.
Ensenyem el guió, no?
Sí, vinga. Parlant de cementiris,
sí?
Plató tenia opinions bastant contundents sobre el tema dels cementiris i la mort i tot això.
Vale.
Per parlar de Plató, jo vull parlar abans d'Antígona, que té molt a veure, no? O sigui, la tragèdia clàssica d'Antígona, no?, que planteja el debat de les dues lleis, no? La llei de la ciutat i la llei dels déus, de la pietat, o la llei per mi de l'ànima o del ser humà, no? On es planteja el debat... jo crec que tothom coneix Antígona, però tot i així diré...
Tira.
Així, bàsicament, condemnant, o sigui, maten el seu germà, diguéssim, i el líder de la ciutat, que és com... una espècie de... Bueno, li prohibeix bàsicament que el seu cos sigui enterrat, no? I Antígona deixa de saltar-se la llei de la ciutat per enterrar el cos i és condemnada per això, no? I aquest tema, el tema de la memòria dels morts, és fonamental i Plató, per exemple, ell, és molt raro perquè a vegades es posa molt, molt poètic i a vegades es posa molt fred, no? I amb el tema dels morts, Plató és molt fred, no? Plató considerava que els morts havien d'estar com lluny de la ciutat perquè no... embrutessin a la ciutat, perquè la gent no es quedés atrapada amb allò, no? Plató sempre deia, en el text a les lleis, diu com a una ciutat ideal, vale, hi haurà el cementiri i tot això, o sigui, la gent morirà, els enterrarem, però que estiguin lluny, no? Que no els veiem. O sigui, els morts no els hem de veure, perquè si els veiem, ens oblidarem d'aquí, de la ciutat, no? Jo estic profundament en contra de Plató aquí, eh? Vull dir, no podria estar més...
No sé si ara diré una banalitat, o si erraré o no, però en tot cas, jo diria que el món jueu encara ho fa, encara enterra extramurs.
Allà, clar, és que el món jueu té tot un tema amb el tema de la mort i la carn, que és interessantíssim, no?, de llegir, a més. I tots els autors, mira, Derrida, que mencionava abans, és un filòsof jueu, i hi ha tota una sèrie de filòsofs jueus que tenen un tacte molt especial quan un els llegeix, quan reflexionen sobre el tema de la finitud o l'amor i de més, no?, com pot ser Levinas, un autor que recomano molt llegir, o Levi Strauss, per exemple, no?
Grans pantalons.
Mira, avui els
sabies que ho diria.
Sabia de dir. I un tema que volia dir, no?, és com des d'una perspectiva... s'acostumen a aparèixer per aquí Hegel i Heidegger, que són dos autors que jo dic que no són de referència, però sempre acaben sortint quan parlo.
Sí, sí, sí.
I jo volia dir que, bàsicament, que la mort, no?, no deixa de ser... Jo la penso, no?, com un moment del moviment, no?, des d'un punt de vista filosòfic. O sigui, per això dic que hi ha molt de Hegel aquí, no? Clar, si entenem que la societat... Si entenem que el fonamental del ser humà és lo col·lectiu i no lo individual, no? Per això mateix hi ha certes coses que Jo la perspectiva liberal no la puc acabar de comprar, més que res perquè considera que primer va l'individu, després el col·lectiu. Jo crec que va al revés, no? I precisament, amb el tema de la mort, té molt a veure, no? Perquè si entenem que el ser humà és un ser fonamentalment col·lectiu i narratiu i simbòlic, cosa que jo l'entenc d'aquesta manera, aquí és molt discutible, evidentment, la mort és un mer moviment de l'humà en majúscules, no? És a dir, tu d'alguna manera ets una conseqüència, no? D'una sèrie de naixements i morts al llarg de la història que tenen un sediment en tu i a la teva cultura, i quan tu morts has deixat un sediment que seguirà desenvolupant amb les seves contradiccions i resolvent-se i evolucionant, no? D'alguna manera, que mort l'individu, però no el seu llegat, per dir-ho d'alguna manera, no? Per dir-ho d'alguna manera.
No mor la memòria, que és el que parlàvem abans.
Exacte, el que parlàvem de la memòria. I per això és important, mira, precisament es va aplicar ahir la llei de memòria històrica, em sembla, no?
Sí, senyor.
O ha sigut avui? Ahir o avui, un dels dos dies.
Sí.
I mira, és que tot està lligat, eh? I precisament volia parlar que està molt bé que hi hagin dies, com aquestes dates, on puguem pensar en aquestes coses, no? On ens donem una pausa i un espai, perquè un dels problemes també que tenim com a societat és que no ens permetem la pausa ni aquests petits moments on simplement se'ns permet pensar en això, no? I tindre un espai i un moment social que ens permeti pensar en la mort ens permet pensar en tot aquest moviment i tota aquesta perspectiva col·lectiva, no?
Mira, ha estat avui que avui Pedro Sánchez ha assegurat precisament això, eh? Honramos muchas vidas anónimas sepultadas bajo una losa de indiferencia imperdonable.
Exacte. O sigui, tenim...
Sembla una frase filosòfica,
sí,
també.
Sí, sí.
Eh?
Bueno, aquí està fent una mica copiar i pegar els seus assessors li han dit la frase bé. I...
Per una vegada.
Per una vegada.
Ui.
Bueno, entrem aquí en jardins.
Tira.
I per això sempre parlo de... Mira, un altre autor jueu, no parem. Walter Benjamin.
Home.
La història, hem de recuperar els oblidats de la història. O sigui, hem de recuperar-los. Precisament per això. I un altre tema de que té molt a veure amb el tema del col·lectiu i com ho vivim el tema col·lectiu individual, considero que des d'una perspectiva filosòfica, la mort revela una doble naturalesa que té el ser humà. Naturalesa, en un sentit molt laxa, no una paraula que m'agradi, però bueno, que no sé, el ser humà és un híbris, no? Plató ja ho diu quan el banquet, quan parla de l'amor, no diu que l'amor i el ser humà és fill de la pobresa i de la riquesa màxima, no? I jo crec que el ser humà en aquest sentit va molt per aquí, perquè des d'una perspectiva individual som extremadament finits, o sigui, som la finitud feta consciència gairebé, però alhora aquesta perspectiva col·lectiva ens dona una infinitud, no? I aquesta cosa que sembla com a priori tan irreconciliable, no? Perquè és una contradicció finit-infinit, vull dir, no es pot resoldre, no? Però jo considero que com a projecte i com a projecte humà es va resolvent aquesta contradicció, amb tots els problemes que això comporta, cuidado.
Sí, sí, sí.
Vull dir, no és que sigui, resolvem la contradicció, venga, tot bé, no? Ni molt menys, o sigui, les contradiccions precisament són contradiccions i per això són complicades de resoldre o assimilar, més aviat, no? I precisament quan allò propi de l'humà és, que això és ja Heidegger, és que ha mort. O sigui, és una tonteria, però el ser humà és aquell ser que mor i és conscient de que morirà, no? Perquè un animal pot ser mort, però no pot anticipar la seva pròpia mort, no? O sigui, en canvi, el ser humà sí que anticipa la seva mort, no? Per això diu, Heidegger diu que el ser humà és un ser per a la muerte. Vull dir, i precisament hi ha un moment, una llamada de la consciència, no? On a un se'ns presenta aquesta finitud, aquesta mort, no?
Hi ha una frase que t'has apuntat al guió i que m'agrada molt.
Digues, digues.
Molt, que és, la mort no és res sense el culte a la mort. En parlàvem també abans amb l'Amadeu. Tu demà aniràs al cementiri?
Doncs no ho sé, eh? No ho sé, la veritat. Vull dir, potser depèn de com em desperti ho faig.
T'ho pregunto diferent. Dia de Tots Sants, normalment veiem aquelles llargues cues per entrar als cementiris on la gent sol depositar flors, renta o fa neteja una mica de les làpides, tira les flors antigues, ret culte, d'alguna manera, els seus morts. Però cada vegada ho fa gent més gran. Cada vegada hi veiem gent menys jove.
Hi ha un tall generacional.
Estem oblidant aquest culte a la mort?
Clar, aquí jo crec que un dels problemes principals amb el tema del culte a la mort, no?, és precisament com... potser no hem sigut capaços de secularitzar-ho bé, això, no? Jo crec que aquí hi ha un problema... és evident, no?, que des de fa uns anys, cada cop, cada generació està més desvinculada de la tradició i de l'experiència religiosa, al final, no? És un fet, no cal... Vull dir, ja va dir que era un dels principals... el propi papa va dir que era un dels principals reptes, no? Uh-huh. I precisament, com a la nostra cultura, no?, està molt vinculat al tema del culte a la mort, des d'una perspectiva religiosa, totes aquestes generacions, no?, que no tenim una vinculació tan forta, també la genèrica, evidentment,
sí.
amb la tradició, i em sembla algo com gairebé carca, no? És com, sembla com... A la gent li dius això, ostres, que carca, no? Vull dir, però realment no té per què ser així, no? Però llavors, clar, aquí hi ha un problema, perquè estem perdent una cosa que al final cadascú és de la seva pròpia llibertat de fe o de pròpia emoció. Vull dir, anar al cementiri està bé, vull dir, sigui un tema religiós o no, és igual, no crec que sigui una cosa que s'ha de perdre, no? I precisament és un repte fonamental, perquè clar, tota aquesta gira al final hi haurà un dia que no hi sigui, vull dir, i hi haurà... És bastant tràgica la visió de que ningú vagi a un cementiri a cuidar els seus morts o a pensar-los, no? I tornem a això, aquesta, el que deia abans, no?, aquesta hiperneteja, no?, aquesta... com a societat, no? Com a tot és ràpid, no? Clar, anar a un cementiri a simplement posar una flor se'ns presenta com una activitat lenta, com una activitat que no és estimulant, no? Que no hi ha llums, no hi ha publicitat, no hi ha oci, no hi ha consum, és simplement un moment que ja fa por, perquè, no sé, se'ns presenta el que deia abans de la finitud, no? O sigui, un dels moments per mi que més macos que he llegit és quan Albert Camus, al llibre del primer hombre, la novel·la inacabada, quan la novel·la comença amb, diguéssim, ell, que no és ell, però és ell, anant a la tomba del seu pare i adonant-se'n que és més gran que el seu pare quan va morir. No, hòstia, és una imatge que jo, ostres, la vaig llegir i em vaig quedar fet papilla, no? Perquè, però clar, si tu no vas a la tomba del teu pare a mirar la làpida del teu pare, tu no tens aquell moment. O sigui, clar, ell és conscient de que, ostres, m'he fet gran, no? O sigui, ja fa tants anys que va morir aquesta persona.
És una mica, ara m'estava apuntant, eh? Sí, és una mica posar-nos davant del nostre passat des del nostre propi present.
Totalment. És
precisament això el que fa por, entenc.
Exacte, i provoca l'angoixa, o sigui... Perquè és un passat que alhora és present, no? Perquè és des del nostre passat que ens projectem a un futur que és la finitud de meva i dels meus... coetanis, no? Uh-huh. O convivents.
Sí, sí, sí.
I clar, perquè diu... Heidegger, per exemple, diu que això és fonamental per viure una vida pròpia del ser humà. No? És com una cosa fonamental. I precisament, un dels termes que ell té, que és el das man, que és com el uno o el pueblo, o que es podria traduir com a potser alienació o el que sigui, és que precisament com fugint d'aquesta sensació d'acceptar això, el que es fa és una refugia en els sesgos, bueno, s'aliena. No? Perquè com no volem acceptar que el nostre passat és... és, no?, i que està present en nosaltres i que hi ha ferides, i que la gent mort i nosaltres morim, i com tot això se'ns presenta molt angoixant, perquè és angoixant, vull dir, a ningú li fa gràcia, no?
Uh-huh.
Clar, doncs, ho evadim, sortim d'aquí, no? I això té molt a veure també amb el món del màrqueting, no?, avui en dia, vull dir, doncs, per què té molt a veure? Doncs, perquè avui en dia qualsevol cosa que per ser feta i per ser vista ha de ser com promocionada i visibilitzada i amb una estratègia, amb un equip de gent dient amb aquests números i no sé què, no sé quantos. En canvi, clar, com promociones un cementiri? O sigui, no pots fer... No hi ha un màrqueting d'anar a visitar els teus morts. Més que res, perquè tampoc és una eina... No és productiu pel sistema.
Està pensant que tot el segle XXI s'intenta comercialitzar, que no és més que el que deies,
sí, sí.
I la mort és incomercialitzable.
La mort no es pot comercialitzar, exacte, no es pot cosificar. O sigui, no es pot convertir en un producte. Vull dir, i precisament per això mateix, clar, aquí hi ha una... Doncs el sistema no apareix en ment, és algú que no apareix. No.
Tira.
No, ja està, era acabat, pensava...
Sí?
Sí, de veritat.
Permets una mica humor negre?
Sí, i tant.
Em dirà, Joan, qui preguntes això? Un dia com avui, tractant el tema que tenim, n'hi ha de molts clàssics, com per exemple Groucho Marx, que va posar allò de Perdonen que no me levante.
Sí,
tens
sí.
Clar el teu epitafi o no?
No, epitafi, el tinc escrit.
Sí o no?
Sí, això és veritat, sí? Això és real. Sí,
pots saber-lo?
Sí, sí. Però no me'l sé de memòria. O crec que era alguna cosa així, no m'atreveixo a dir-lo sense no dir-lo bé.
Va.
Perquè estaven llegint un llibre on parlàvem d'epitafis i el vaig apuntar allà.
Ja ens el diràs.
Un dia us porto l'epitafi.
Anem al tuit del Leo?
Ostres, sí, oi. Està relacionat amb l'humor negre? Ah, ja l'estic cagat. Eh?
No, està relacionat amb l'humor negre.
Digues.
Tira, José, tira. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moon. parlaves de Camus abans. 17 d'octubre, Leo Espluga. A Camus le habría gustado mucho l'Anna del Rey.
I tant que sí.
Per què?
Ostres, l'Anna del Rey, eh? Oh.
T'agrada, eh?
Molt.
No, però
molt.
Per què Camus? A mi, que t'agradi tu em sembla molt interessant,
per què Camus?
Però vaja.
Perquè... perquè té alguna cosa molt d'existència. O sigui, l'Anna del Rey té un tema especialment que es diu Ride, dels seus primers àlbums, que jo vaig fer una anàlisi en clau camusiana d'aquell tema. És una de les primeres locures, sí. Precisament hi ha com una tensió al clima, a l'entorn, a la pròpia dificultat de la vida, l'absurditat, la superació d'aquestes contradiccions, una estatització, o sigui, una bellesa de qualsevol fet petit, no? d'aquest vestit en concret, d'aquest cotxe, del el viento en mi cara, no? Totes aquestes coses, al final, i tota aquesta perfecta com tan poètica i tan dramàtica i tan dolorosa, i que els dos eren, són uns sex symbols, vull dir, clar, això és així.
Quedem amb l'Anna del Rey?
Quedem amb l'Anna del Rey, tu.
Leo Esplugas, com sempre, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres a gravar, que vagi bé.
Una abraçada. Come a bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh, my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me all before you go. Summertime's dying.
Ràdio Estel. Sense distància. El panorama informatiu i l'anàlisi de cada dia sobre l'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel. Sense distància. Amb Ignasi Miranda. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Això és una cançó d'amor.
Julen, un dels artistes revelació d'aquest 2022, amb el seu primer hit, Una cançó, presenta ara el seu nou senzill, M'he enamorat, títol que forma part del seu primer disc d'estudi, Caiguda lliure. M'he enamorat de tu, tu puc dir de més maneres. Julen, M'he enamorat. Escolta, comparteix i consumeix música cantada en català, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Els dilluns són Òpera Rock a la Caravana de Ràdio Estel.
I com que els dilluns són òpera rock, ja la tornem a tenir a dalt de la caravana. Ella és Maria Broncova, directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical. Maria, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquí estem. Molt a gust.
Castanyada o Halloween?
Un poquito de ambas.
Sí, eh?
Jo, el que sigui, festa, a tope,
venga,
amb tot.
Venga.
Sí, sí, sí. Venga. De zombi i amb castanyes a la boca, sí, a tope.
Avui ens portes una història una mica Halloween, eh?
Home, sí, m'he aprofitat, ja tenim...
Sí?
Aquí. Sí, 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 perquè a més és un aniversari i he pensat, ho he de fer. Perquè fixa't que el 27 d'octubre de l'any 1782, és a dir, fa 240 anys, va néixer el compositor i artista que diuen que va pactar amb el diable per ser el millor intèrpret del món.
Batabam!
Bum! Així que amb el Halloween i la castanyada i tots sants he pensat, adequadíssim, oiga.
Sí, home.
Doncs vinga, Niccolò Paganini.
Ara li deia a la Maria, la peça, jo crec que és molt coneguda, s'ha utilitzat en infinitat de pel·lícules.
Correcte.
Però no la relacionava amb Paganini.
La campanella de Paganini, sí, sí, és que sempre creiem que no els coneixem.
Fins que els escoltem.
I us dic, sí, home, sí, que els coneixem, que sí, ja veuràs com sí. Vinga, va, doncs ens traslladem a Gènova, a una petita caseta on Teresa Bocciardi i Antonio Paganini tenen 6 fills.
Ahí és nada.
A tope, okay. Estaven a tope con ello.
Sí, sí, sí.
El tercer d'ells va ser el Niccolò. I els dos eren molt afeccionats a la música, però l'Antonio, que tocava tot sovint la mandolina bastant malament, val a dir que la seva autèntica afició, si hem de ser sincers, eren les apostes.
Míralo, él.
Sí, la veritat és que era un comerciant bastant fracassat que treballava al port, un músic frustrat, perquè ja hem dit que no tocava més bé, i el problema és que era un jugador i un alcohòlic empedernit. Amb la qual el context ja comença així una mica tèrbol, d'acord? Què va succeir? Que quan Niccolò va complir 5 anys, els pares van decidir que s'havia de dedicar la música per treure'ls amb ells, a tots ells, de pobres.
Mira.
Sí, perquè la mare, la Teresa, va tenir com una espècie de visió mística, no se sap si un déu, o no se sap ben bé, però ella va tenir aquesta visió i li va demanar que, sisplau, el seu fill es convertís en el violinista més famós de la història. I alerta que le salió bien la jugada.
Sí, eh?
Sí, sí, ja veuràs. Ara t'aniré explicant. Curiós, va. Curiós. No sé qui se li va aparèixer, però si ve un dia, jo qui estic, ja em pot venir a visitar, cap problema. Bé, doncs, el pare, lluny de deixar aquesta cosa en el assunto del destino o la intervenció divina, no, s'ho va agafar per les mans, fort. Així que obligava el nen a assajar entre 10 i 12 hores diàries. El castigava físicament, el privava de beure o menjar si no s'esforçava prou i fins i tot l'havia arribat a tancar en un quartutxo fosc perquè creia que no arribava a les notes, el pobre nen.
Pobre Paganini.
No, una cosa horrorosa. Perquè, dius, volia que fos un gran geni? No, volia que fos un gran negoci. Esclar, perdia tots els calés, necessitava algú que mantingués tot allò a flote. Qüestió, què va passar? Que en molt poc temps Paganini va adquirir una tècnica prodigiosa. Què diràs tu? Com per no fer-ho.
Clar,
saps? 12 hores al dia allà tancat. Si no tocaves, no menjaves.
Tu diràs.
Qüestió que en 8 anys ja comença a fer els primers concerts a les esglésies, d'allà, de la zona, i la gent quedava ja bocabadada amb el talent d'aquell nen de 8 anys, de geni, total. També va començar a esbossar les seves primeres sonates i als 12 fa el seu debut oficial com a intèrpret a l'església de Sant Agostino de Gènova. I va quedar clar en aquell moment que aquell nen, que semblava com prim, malaltís, i algo raro li passava, però era una tècnica espectacular. La gent va quedar al·lucinada. Qüestió, amb els calés d'aquell concert, que va anar molt bé, per cert, perquè tothom volia veure el nen prim, però genial, va poder traslladar-se a Parma per fer classes amb Alessandro Rolla i va gaudir del protectorat del marquès i poeta Giancarlo Di Negro, que dius, que bien, ja estava libre de obligaciones. No.
No,
perquè el pare, evidentment, anava al darrere, allà, a tot arreu, com una paparra borratxuza, allà, xuclant-li la sang al nen. Però no per apoyar-lo, no, per veure si podia fer un concert, un bolo o una actuació amb la que pogués arremblar-hi els calés al pobre nen. Padres managers, estamos viendo que no van bien, deixem-ho. Britney Spears, Mozart, ara Paganini... No, d'acord? Ho desaconsello des d'aquí.
No sé quina màgia té el violí, però enamora, eh?
Ay, a mí sí. Yo no soy objetiva, sí. La meva mare es violinista, con lo que ya... Si no me gusta, tengo una problemática gorda. Sí, sí, no, es que toca com l'ànima.
Sí.
Mira, i ara que et dic l'ànima, ja veuràs. Hi ha cosetes de Paganini i les ànimes, i el violí, ja veuràs, ja veuràs.
Som-hi, doncs.
Bueno, qüestió, aquest home comença a veure's que és un geni i la seva fama comença a córrer per tota Europa, ¿vale? Què passa? Que quan algú és molt famós, comencen a córrer, què passa? Les enveges. I quan hi ha enveges que hi ha murmuris. Qüestió, va començar a córrer el rumor de que havia pactat amb el diable. Deien que tenia 6 dits a la mà esquerra i fins i tot deien que les mans li arribaven per sota dels genolls, ¿vale? Sí, vull dir, qualsevol teoria descabellada per justificar aquella tècnica que dius tu. No són les 3.000 hores d'ensayo del niño sin comer. No, ha pactat con el diablo, fijo. Bueno, però aquí va fer un xicotet de trampa, perquè sí que és veritat que tenia una mica d'hiperlaxitud a les mans, que creuen que era síndrome de Marfan, i que potser això li donava facilitat, o potser no, eh? No ho sabem. Que tenia les mans llargues i van dir, pacto con el diablo, ja està, tiene 27 dedos. Envidies, allò que dèiem. Era un geni, però el pobre nen era un quadre de malalties que, mira, l'autèntic miracle no és que toqués així, sinó que siguis viu, t'ho dic. Amb 13 anys ja havia patit sarampió i escarlatina. Ai. Sí, amb 13 ja, eh? O sigui, estava el pobre fet caldo, amb unes tosses... Bueno, això li va provocar problemes per tota la vida.
Sí?
Sempre va tenir una salut horrible i físicament ja se li veia. Des de sempre. Però, claro, cuando uno tiene mala cara, dices, diablo seguro, fijo,
claro,
a la hoguera, claro, ya, ahora mismo. Bé, doncs, què va passar? Que amb la invasió napoleònica tota la família va decidir anar-se traslladant per anar lluny dels conflictes. I què van fer? Doncs, evidentment, Niccolò Paganini era el sustento de los ocho.
Ho van aconseguir, eh?
Home, per suposat, venga,
sí,
niños,
sí, sí, sí.
3 conciertos al dia, 4, que tenim gana, per favor. Però, clar, què passa? Que tenia una oïda absoluta, una creativitat desbordant, una tècnica única, i va començar a composar-se ell mateix les seves peces perquè necessitava lluir tota aquella tècnica. I no hi havia, fins al moment, peces que li permetessin aquell lluïment. Però mira que li anava bé l'èxit, la fama, els calés, la família, tots contents, però Paganini, evidentment, se sentia atrapat. Clar, tu diràs,
bueno, estar, no?
Una responsabilitat, un chavalito de 13 anys con la cara medio carcomida por el sarampión, qué lástima de hombre, de verdad. Qüestió que ell intentava fugar-se, però no ho aconseguia. Però va trobar una fuga, un mètode d'escapament mental, que és aprendre a tocar instruments random i fer-ho perfectament. Però no per tocar l'escenari, no, per diversió. Aleshores va aprendre a tocar la guitarra, però només amb els col·legues, rotllo cau, enrotllant, cantant cançonetes,
mira,
però amb una tècnica espectacular. Li va arribar un fagot, també, una trompeta, un contrabaix, un corn... Bueno, saps allò?
Tot,
Sí, el típico hobby, de mira, un instrumento, voy a tocarlo perfectamente. Ara no els va tocar mai en públic, només amb els col·legues. Bueno, mira, cosetes de Paganini, eh? Bien.
Sí,
què va passar? Que finalment va fer 17 anys i va poder emancipar-se definitivament i es va traslladar a Lucca.
Preciós.
I a part, home,
sí, sí, és preciós,
ja va saber on anava.
Sí, 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 sí.
Va començar a prendre classes amb mestres de violí bons, classes de composició, però sobretot, dedicar-se a la vida loca.
Ah.
Ja ho sabem, ja Mozart ja li va passar també,
sí,
això.
Sí.
Que t'emancipes.
Ja ho tenen, que...
Sí, i locurita. I, lamentablement, va heredar el costum del seu pare pel tema de les cartes, vaja, les apostes i el drinking. Però, bueno, què volíem d'ell, pobre home? I, tot i no ser massa atractiu, que jo ja t'ho he dit que no ho era massa, tenia un magnetisme impressionant. Així que els seus amoríos, sus drinking i sus apostes es van fer famoses per tota Itàlia, pobre noi. I, tot i que el pobre es guanyava molt i molt bé la vida... Clar, els seus concerts eren un èxit absolut, tenia una gran fama, però és que s'ho bevia tot i ho perdia tot. Amb la qual cosa no era gens fàcil ser el pobre Paganini.
Germans contents, eh?
No, és que ja no li importaven ja els germans. Va dir, mira, sabeu que jo me voy a Lucca a hacer mi vida. Adiós.
Sí, sí, sí.
Sí. Bé, què us estava dient? Ell va tenir moments així especials a la vida. Però jo crec que és molt important que jo us comenti,
sí,
què passava amb ell com a intèrpret.
Bueno.
Que era únic, i sempre estava a les tavernes, i sempre estava als barris baixos, i sempre s'acostava a la gent més del populatxo. Què va passar? Que per primer cop a la història, a les grans sales europees de concerts, hi havia rodamons, prostitutes, gent del carrer, perquè tots o coneixien o volien veure el mite del geni posseït pel dimoni. Així que podríem dir que és el primer fenomen fan de la història. Es feien unes cues absolutament interminables i les entrades s'esgotaven re. Una hora abans, ja, o sigui, sortien a la venda i en una hora, rum! O sigui, més èxit aquest home no podia tenir en tots els extractes i sectors socials. Cosa única, impressionant, i que no es tornaria a repetir fins pràcticament un segle i mig més tard.
Composat per ell,
Absolutament. Això s'anomena La risa del diablo, és el títol.
Vaja.
Sí, saps per què? Perquè Paganini de seguida va saber aprofitar el filón de la rumorologia i va dir, ah, sí? Pues dale, jo també en sé jugar.
Pues
sí, 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 i qüestió que es va convertir en un showman, aquest home. Clar, el seu aspecte ja contribuïa a fomentar la llegenda, perquè en aquell moment tenia el rostre completament cadavèric, els ulls així negres i profuns, els cabells llargs així esvalutats com un geni, el nas així picut, una figura llargaruda, prima, i a més, a tot això se li suma que la seva pell començava a ser gris, perquè
li estava... Pobre home, no tenia res de bo, eh?
No, pobre. Era gris perquè li estaven fent un tractament per la sífilis, perquè ja t'he dit que la vida loca...
Clar, és el que té.
Clar, era peculiar. I, a més, ell mateix es fomentava aquest aspecte tètric. Per què? Perquè feia servir espelmes i torxes estratègicament distribuïdes per l'escenari per crear aquest joc de llums i ombres i perquè tot fos com més espectacular. I alerta, que durant els concerts les cordes del violí de Paganini se li anaven trencant fins que només li quedava una, però ell no deixava mai de tocar. No parava.
Amb una.
Amb una sola corda.
Wow.
L'audiència estava allà. Oh, el diablo! I vinga, la llegenda corre, claro, és el diablo. Home.
Si ho promociones...
Home, clar, imagina't. I deia, no, aquest senyor el van tancar a la presó per assassinar un violinista rival, i allà va aconseguir un violí amb una sola corda i tocava la cel·la melodies espectaculars i per això ara toca així. Altres deien, no, és l'esperit d'un amant que s'ha suïcidat per desamor i ara parla a través d'aquesta corda maleïda. Doncs no estava. La veritat és que Paganini tenia amagada una navalla minúscula a l'arquet, i el que anava fent era anar tallant les cordes durant el concert, i evidentment ell ja s'havia compost a si mateix unes 10 o 12 peces per tocar amb una sola corda.
I jugava per això, eh?
Home, tu diràs. Home, ja, bueno, si no puedes contra ellos, pues un ET. A tope.
Claro.
Bueno, el cas és que la seva vida amorosa també contribuïa a tota aquesta rumorologia, perquè a l'home li encantaven les dones, i sobretot les dones joves i atractives, que luego ya me la de tonto, jo què sé, mira, bien. Qüestió. A més, tenia un èxit enorme entre aquestes dones. No sé por qué, porque era feo como un pecado, el pobre criatura. Va protagonitzar escàndols a tot arreu. El més sonat va ser amb Angelina Cavana. Aquesta noia, que a més era menor d'edat, va assegurar que havia quedat embarassada i que Paganini l'havia abandonat després de mancillar-la.
Ui.
Vale, sí. I aquí entra el pare. El pare denuncia a Paganini a les autoritats i Paganini acaba a la presó. I allà s'hi passa 9 dies. Quan surt de la presó, ell diu que res d'això no és cert, però què va passar? Que la llegenda ja estava servida.
Clar.
I què van dir? Que Paganini havia estat a la presó no per abandonar-la, no, sinó per assassinar la noia, i que després la va esquarterar i amb els budells de la mateixa s'havia fet les cordes del violí. I vinga a delirar, perquè aquí no era el suficient. Deien, no va assassinar aquesta. És que dins del seu violí porta les ànimes de totes les seves amants assassinades, i quan toca són els crits desesperats de totes aquestes...
Mare de Déu, Maria.
Ànimes.
Dèiem una història de Halloween, sí, absolutament.
Bueno, sí, jo ja t'ho he dit que ho faria
així. Sí, absolutament.
Bueno, qüestió, que aquesta noia t'he de dir que no, en cap moment va tenir aquesta criatura, aquest embaràs no va succeir mai, vale? No passó. I a més, diuen que el coneixien, que era un home bastant bonachón, bona gent, de bon humor, molt alegre, i quan bevia, lluny de posar-se violent, es posava molt carinyosón.
Mira.
Sí que no sé.
Mira-l'ell.
Fins a quin punt els budells d'aquí estaven sobre aquell violí, però de les amants t'asseguro que no.
tranquil·la d'aquí, eh?
Home, no, no es pot estar sempre allà amb el diable, allà esgarrant-se. No, jo t'he de dir que a nivell compositiu és completíssim, és una persona profundament emocional. O sigui, una persona que passava 10-12 hores només amb la música s'expressa a partir d'ella amb tots els seus matisos. Anem a parlar d'amoríos, que a mi m'agusten, Joan.
Por favor.
Jo soy un poco cotilla.
Sí. No, m'agrada.
Perquè l'home no es va casar mai, però històries no li van faltar, així que t'explicaré la més sonada de totes.
Vinga.
Vale? La més sonada és amb Elisa Bonaparte. Bonaparte, la de Napoleón, pues su hermana.
Ui, s'hi va posar per poc.
Qüestió que quan Napoleó l'anomena princesa de Lucca i Piombo, ella reclama a Niccolò per convertir-lo en el primer violinista de la cort, en el capità de la Guàrdia Reial i en el seu músic personal. Sí. Cosa que bàsicament volia dir que havia de tocar per ella en privat sempre que així ho desitgés. Tenia moltes obligacions, havia de dirigir l'orquestra, donar classes al marit d'ella, però la seva principal obligació era ser el seu amant. Sí, jo t'ho dic així.
Vamos a simplificar.
Sí, tal com raja. Sí. Diuen que es van enamorar completament i tenien una aventura així passional, secreta, prohibida. I si em preguntes a mi, et diré que força tòxica. Eh? Per mi no acaba d'encaixar. Tenien unes bronques terribles. Ella tenia uns atacs de gelosia a tope, i era ella la casada, però ella gelosa allà a tope, i discutien, s'esbroncaven, no es comprenien, i després es reconciliaven, i tot era passió, i tot... Qüestió, què va passar? Que es va convertir en la seva musa. Aquesta peça que sona és una d'aquelles de les que li va composar, però em va fer una que a mi em sembla absolutament preciosa i que defineix superbé les relacions de parella. Només va fer servir dues cordes del seu violí. Per la corda greu, que el representava amb ell mateix, i la corda aguda, que la representava amb ella. I en els tres moviments fa un resum de tots aquests daltabaixos, del flirteig, de la passió, dels desencontres, i és un reflex preciós d'una pareja en dos cuerdes de violí.
Sempre hi ha un pro, eh?
Sempre hi ha un pro. Bueno, allò era tòxic, no t'ho he dit, que era tòxic.
Sí, però... Doncs, no era difícil d'adivinar.
No. I Paganini va dir, escolta'm, jo amb aquesta senyora, jo me'n vaig a Turín, i me'n vaig al pavelló de casa de Paulina Bonaparte. Has vist que he tornat a dir Bonaparte?
Sí.
Doncs vinga, un altre membre de la família. I saps què va passar? Patapam, aventura també con ella.
Oh.
No, Pagani, què haces?
No, chicas, cap.
No, déjalo. Ay, mare de Déu. Mira, pues ahí no estaría, pero té la marinera, eh? Te digo. Mira, la verdadera relació, la important, que marcaria la seva vida, va ser mentre treballava amb Rossini a Milán, que ja hem parlat de Rossini.
Sí.
Quan ell tenia 41 anys, va conèixer una cantant de 24, que era Antonia Bianchi. I realment s'estimaven molt, s'entenien molt bé, i van tenir un fill, l'Aquiles. Van estar uns anys molt feliços, molt contents, però què passava? Que ja hem dit que Paganini s'estava pudriendo por dentro, por fuera, o sigui, este señor era un zombi. I ella era jove, cantant i amb èxit. I ella el que volia era viatjar, triomfar, moure's. Què passa? Paganini no podia seguir-le. Va dir, cariño, haz tu profesión, haz tu vida, pero yo me quedo con Aquiles. I així va ser. Va reclamar la custòdia del seu fill i amb ell va estar fins als últims dies de la seva vida, viatjant per tot el món, portant-lo a totes les sales de concert, i diuen, tant cronistes com a nivell epistolari, que va ser un pare molt carinyós, molt tendre i molt afable. Vull dir que això ja sé, si no, sanguinari, no sé. A mi no m'acaba d'encaixar això del diable i l'assassinat, però bueno, jo què sé, també s'havia de veure. Què va passar? Que, com hem dit, era un zombi. I la seva salut, ja amb 45 anys, va començar a degenerar una cosa...
Cara més, eh?
Sí, perquè a més de la sífilis, la escarlatina... Mira, todo esto que ya te he dicho, li va agafar una gingivitis, va començar a perdre dents. I aleshores també li van diagnosticar una tuberculosi de laringe. I es va quedar sense veu. I aquell home ja no estava aquí
ja
entre
nosaltres.
No era home, era un zombi. Si jo després entenc que es faci rumorologia. Qüestió que ja va començar a haver d'anul·lar moltes gires, va haver d'anul·lar molts concerts i va decidir ja deixar de viatjar pel món, instal·lar-se a Gènova i dedicar-se a escriure un llibre, un mètode per aprendre el violí de forma senzilla i perquè els músics d'una vegada per totes afinessin. Però no va ser possible i per això alguns no afinen. I així Paganini arriba al final de la seva vida, sent tot un fenomen musical i artístic, recordem, gris, cadavèric, sense veu, sense dents, però rodejat de mans, de fans i de la valoració del públic i dels col·legues. Es considera el virtuós més gran de la història. Però he de dir que quan va morir, l'Església va dir «En Tierra Santa no va a venir». Te digo. Bueno, hombre, tanto diablo, clar, pues yo qué sé, clar, por si acaso, quédatelo. I quan li van preguntar al obispo, el va dir, no, és per la sífilis, que l'embalsamen. No, és per el diablo, no, no, és per la sífilis. El van embalsamar, el van posar en una caixa, al sòtan del seu fill Aquiles, i el pobre noi va estar durant anys buscant un lloc on donar-li la sepultura que li pertocava, i finalment va ser la duquesa de Parma. El va enterrar en un cementiri de la seva Gènova natal i ho va fer amb tots els honors, el reconeixement i tot el que aquest geni boig mereixia, que va ser un geni del violí i la composició.
Maria Borenkova, gràcies. Fins la propera
gràcies
setmana.
Gràcies a vosaltres. Per cert, esteu sentint el Caprici número 24.
És preciosa.
És una passada, una tècnicament, meravella. De les peces més complicades que hi ha per violí.
Més música clàssica la propera setmana amb Maria Borenkova. Nosaltres deixem aquí la caravana. Ho fem, com sempre, doncs, esperant, anava a dir que es escolteu demà, però no, demà és festiu, el dimecres. Dimecres a les 3, obrim nova caravana. Ara sí, fins dimecres, que vagi molt bé.